Què tal? Bona nit. Són les 11. És l'hora de passar-s'ho bé. És l'hora del Tu diràs. Al final vindreu a les meves, amb això de Paco Gémez. Mare de Déu, quin personatge. Mare de Déu, quina roda de premsa. En fi, parlant de personatges, sempre es diu, i fins ara, la veritat, amb raó, que de Messi està tot dit, que no es pot afegir res més, que ja no hi ha ni paraules al diccionari, ni definicions, i que ell solet ha assassinat tots els adjectius possibles. Fins i tot el Santi Noia, director del Mundo Deportiu, avui tertulià del Tu diràs com cada dilluns, va escriure un article al diari, al Mundo Deportivo, sense lletres, sense paraules, perquè no n'hi havia, o no n'hi ha, per definir la genialitat d'aquesta bèstia que es diu Leo Messi. Però avui, en la seva incessant batalla per anar contracorrent i anar en contradirecció per l'autopista, el Jordi Costa oferirà una dada que potser fins ara no havíeu sentit. Potser sí que es pot afegir alguna cosa nova per enquadrar, per definir, per calibrar la grandesa de Messi. No em vull avançar, ja l'explicaré ell al llarg del programa, que per cert avui també explica moltes altres coses molt noticiables sobre el futur esportiu del Barça, sobre la voluntat de fitxar en quines posicions i quins jugadors, de seguida també en parlarem, però només una pista, la dada de Messi té a veure amb l'escenari. Hem vist molts grans jugadors i som capaços de recordar grans partits en grans camps, però Ronaldinho o Romario o qui sigui, m'és igual, però fins i tot jugadors d'aquest nivell s'amagaven en segons quins estadis. Avui, amb aquesta dada demolidora, demostrarem que Messi no, perquè per Messi el món és el seu camp.
RAC 1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC 1 diu que són les 11:02.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
Avui és dilluns, això vol dir que de seguida la tertúlia referència amb el Santi Noia, amb l'Ernest Folk, amb el Xavi Bosch aquí a l'estudi de RAC1, però abans moltes coses a explicar, com dèiem a l'inici, moltes coses, per tant, a resumir el sumari del programa. Amb el Roger Saperes, com estàs, Sape? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Amb el Miquel Agut, què tal, Miquel? Bona nit.
Molt bé, Dani, bona nit.
I amb el Jordi Costa, hola, Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
L'actualitat del Barça, Sape, com sempre, en un minut.
Comencem per l'equip que s'ha entrenat aquest matí i ara farà dos dies de festa fins dijous, quan començaran a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe, ja amb Neymar, que haurà tornat del Brasil. En l'àmbit institucional, el club ha comunicat que la comissió de disciplina s'ha reunit avui i ha incoat expedient als socis que van participar a l'incident de l'avió el dia de l'Sporting Barça. A més, el comunicat adverteix que el club actuarà amb contundència contra aquells socis que posin a la venda el seu carnet en previsió dels partits que venen ara. En aquest sentit, s'ha reunit amb el cap de seguretat del club per coordinar les actuacions que es puguin fer i poder lluitar contra la revenda. D'altra banda, les màquines i excavadores ja han començat a treballar avui per enderrocar el complex esportiu del tennis al Forn. Pas previ, com ha explicat el Raül Llimós aquests dies, a la construcció del miniestadi a Sant Joan d'Espí al costat de la ciutat esportiva. Demà reuneix també el jurat de l'Espai Barça per la construcció del nou Camp Nou i en principi ja es farà oficial l'estudi d'arquitectes amb la proposta guanyadora per l'estadi. De seguida expliquem també l'estat de les renovacions de Busquets i Neymar, la planificació esportiva a Can Barça amb alguna novetat sobre Dembélé, el davanter que Robert Fernández va veure ahir in situ a Rennes, com va explicar el Costa.
Molta teca avui, molta feina per tots en general, però en concret pel Sapi, pel Costa, pel que fa a la qüestió Barça, amb aquests noms propis i aquesta possibilitat de fitxatges de cara al futur. A la resta del planeta de l'esport, què destaquem avui, Miquel?
Doncs mireu, acabem d'escoltar, l'Espanyol ha derrotat el Rayo per 2-1 amb gols d'Abraham i Hernán. Amb aquest resultat, els blanquiblaus estan a 5 punts del descens. La mala notícia de la nit han estat les targetes. Víctor Sánchez, expulsat a la recta final, i Diop, que ha vist la groga no per fer faltes, sinó per protestar, no podran jugar diumenge a Granada per sanció. A la sala de premsa, per cert, Paco Gémez ha dit: el club hauria de buscar un altre entrenador amb una altra filosofia que trobés la manera perquè l'equip no encaixés tants gols. No és un problema de l'equip, és un problema meu. Ara que em parlaves al principi, doncs entre cometes, sense interpretacions, això és exactament el que ha dit Paco Gémez abans d'encarar-se amb algun periodista que li ha volgut preguntar per això.
Després escoltarem perquè tinc curiositat per saber què en pensen els nostres tertulians.
Fora del futbol, la tenista russa Maria Sharapova ha dit que ha donat positiu per meldonium en un control antidopatge durant l'Open d'Austràlia. S'ha tenut una roda de premsa multitudinària a Los Angeles. Sharapova també ha explicat que aquesta substància no estava sancionada fa 10 anys i que el seu error és no haver-se assabentat que ara sí és una substància dopant. Per últim, Sharapova ha reconegut que espera acomiadar-se del tennis a les pistes i no per culpa d'una sanció. El Barça de bàsquet ha renovat Tomas Satoranski fins al 2020 i acabem recordant que demà hi ha jornada de Lliga de Campions. Després passarem per Madrid, el Madrid l'herba Roma, i a la premsa Zidane ha tret ferro als xiulets de Cristiano Ronaldo.
L'últim minut del sumari corre càrrec del periodista i pregoner Jordi Costa.
Ho explicava ara el Roger. El Barça ha obert expedient disciplinari als socis que van increpar els jugadors a l'avió que els duia a Gijón. Que consti que no comparteixo el contingut dels càntics i encara menys un que acusava els jugadors de mercenaris. Però al final la conclusió que queda és que els socis, que diuen que són els propietaris del club, ja no només no poden acostar-se als futbolistes per demanar-los un autògraf o una foto, sinó que tampoc tenen el dret de protestar. Tinc curiositat per saber com porta el cap de seguretat del Premi Equip, el senyor Soldado Troiano, el fet que Gerard Piqué es dediqui a gravar imatges a l'avió. Precisament ell que té una certa fixació per córrer cortines separadores als avions i altres collonades. Ell que és tan contundent quan els aficionats treuen una càmera a l'avió i ara resulta que ho veiem tots des de casa. Per cert, em sorprèn que Robert negui que va ser ahir al camp del Rennes veient jugar a Dembélé, quan ens consta que va estar parlant amb gent i fins i tot preguntant per jugadors d'altres equips. I dic que em sorprèn perquè no només em sembla el més normal del món, sinó que celebro que el secretari tècnic, en lloc de viatjar amb l'equip, vagi a veure jugadors que poden ser interessants de cara al futur, però vaja, ell sabrà. I acabo amb Paco Gémez, ja heu explicat el contingut de la seva roda de premsa. Jo crec que avui no s'ha entès ni ell, i el que és pitjor, començo a tenir la sensació que el Paco Gémezisme personatge s'està menjant el Paco Gémez persona.
Al final vindreu tots. S'ha quedat descansat avui el Jordi Costa, com sempre, 11 i 8 minuts, tot això i molt més, des d'ara i fins la 1 a la sintonia de RAC1, el Tu diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy, amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Sóc el Santi Nolla.
Sóc el Xavier Bosch.
Sóc l'Ernest Folch.
Som els tertulians del dilluns.
Tertulians preparats i estos ja.
Trying to figure it out.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
També aquesta adreça de correu electrònic, tudiràs@racu.net, és on heu d'escriure si voleu venir de públic. Em diu l'Edu que ho tenim gairebé tot ple, però encara queda alguna cadira lliure, alguna plaça per aquest dijous. Si voleu venir dijous a fer el boig amb nosaltres, al Happy Hour, amb els tertulians habituals, amb el Santi Jiménez, el Joan Jopallàs, el Jordi Grau i tot l'equip del tudiràs@racu.net. I si no, tranquils, que si s'han esgotat les places per aquest dijous ja... molts més dijous encara abans que acabi la temporada. No sé de memòria quants n'hi ha, però ja us asseguro que uns quants, com perquè pugueu venir de públic i passar l'estona amb nosaltres. Avui la passarem amb el director de Mundo Deportivo, Santi Noia. Com estan, Santi? Bona nit.
Bona nit, molt bé.
Tot bé? Tot en ordre?
Perfecte.
Així m'agrada. També el Xavi Bosch. Què tal, Xavi? Bona nit.
Emocionat encara, escolta'm. Vinc de l'estrena del Trident dels anys 50, d'aquesta pel·lícula sobre els hongaresos del Barça, Kubala, Sibor i Coxis. I realment ha fet un treball una persona hongaresa que es diu Coxis també, però no té res a veure amb el jugador, i que ens ha emocionat a les 300 persones que érem a l'auditori del Barça.
Sé que vens allà i ara t'anava a preguntar i a deixar escoltar també un personatge que ha anat com tu a aquesta estrena. Abans deixem que saludi també el director del diari Esport, senyor Ernest Folk. Com estem? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Tot bé?
Molt bé.
Avui no obrirem el Club de la Baguette, perquè al Madrid no ha passat res estrany, però un cap de setmana que el Madrid ha guanyat, ha golejat, Cristiano ha fet 4 gols i tal, està tot tranquil·let. Avui.
Una mica de paciència.
Ja tornarem a socapa. Ben aviat, però sí, és veritat que avui tenim molta teca, vull dir, tinc molts plats principals a taula i ben encarregats, perquè hi ha informació de fitxatges del Roger Saperes, hi ha alguna dada, jo crec que bastant significativa sobre Messi, que ha buscat avui el Jordi Costa i que no sé si dic que us sorprendrà, però que com a mínim potser no és de les més escoltades al voltant de la figura de l'argentí, que com dèiem abans ha dit absolutament tot, però vull fer algunes prèvies abans d'atacar els plats principals al damunt de la taula, algun aperitiu. Un d'ells era aquest, Xavi, aquesta pel·lícula documental Hongaresos pel Barça, narrant les aventures de Kubala, de Coxis, de Sibor al Barça, i on, a banda del Xavier Bosch, també hi havia el Damián López i el president o l'expresident Núñez, amb el qual ha tingut aquesta breu conversa, ha parlat de moltes més coses referides a la pel·lícula, però pel que fa a actualitat li ha dit això, Núñez, a Damián López.
Senyor Núñez, quin Barça, eh? Permetin que li pregunti, perquè estem disfrutant molt aquest any.
Irrepetible.
Sí?
Irrepetible.
És que sí, 35 partits sense, 36 partits sense perdre,
no,
és inhumà.
Irrepetible. Vull dir, no se li pot donar un espai al Barcelona en aquest moment, vull dir, hi ha vegades que els equips tenen ocasions i per fer un gol li costa. El Barcelona, per sort, ocasió que tenen, ocasió que aprofiten, no?
I el Madrid ve que ho pateixen,
sí, esclar, sí. Passaran malament, sí. Sí, perquè el Barcelona hi ha una gran diferència.
Vostè ho disfruta des de la seva posició?
Sí, molt, sí.
Molt, no?
Sí, sí.
No és habitual que parli Josep Lluís Núñez per moltes raons que ja sabeu, per tant, volíem escoltar el que li deia el Damià López sobre el Barça, irrepetible, ell que n'ha vist molts, aquest considera un Barça irrepetible i el Madrid que ho patirà els propers dies. El Damià està preparant un reportatge precisament sobre aquesta pel·lícula que podreu escoltar a la sintonia de RAC1, Xavi.
Imbatible, de fet, amb el Santi Noia, que també ha vingut a veure la pel·lícula, hem estat parlant amb Núñez i també ens ha donat el mateix adjectiu, aquest Barça veia imbatible, i ens ha dit que veia un Barça així guanyador i abassegador per 3 o 4 anys més, vull dir que realment tant de bo els vaticinis es compleixin.
El Santi, que també hi era, perdó, què t'ha semblat, Santi?
Molt bon documental. Jo crec que comentava el Xavi que potser el director, que no sabia de futbol, no sap de futbol, llegis de futbol, això ha estat un avantatge, d'alguna forma per construir, diguéssim, un relat amb un to emocionant i informativament alt i molt ben realitzat. El director, per cert, amb el discurs ha dit que s'havia fet culer i a ensenyar la samarreta, perquè portava la samarreta per dintre.
Déu-n'hi-do. Ja és el segon dilluns que obrim el programa. De fet, ens agrada parlar de cinema al principi del programa. Amb el Santi Jiménez és una secció diferent, diguem-ho així, però ja vam explicar, aquell dia l'Ernest també hi va anar, aquell documental del president Suñol en el seu dia, i avui aquest sobre...
Deixa'm dir, aquest era el trident dels meus avis. Ara tenim un trident que ens està fent disfrutar molt, però també per la força que tenia Coxis a l'hora de la rematada pot semblar Suárez, per la màgia, l'1 contra 1 i el desequilibri de Neymar podia semblar Cibor, i per ser un referent i un dels millors de la història del Barça i que va fer construir un camp nou pràcticament, a l'AC Kubala, no?
El que fa el nom, no? Perquè en aquella època no li deien trident, segur que no. No, no. Però dic que només el nom fa la cosa, no? Al final.
Sí, sí. En aquell moment es podia disfrutar d'aquells futbolistes i avui dia en disfrutem d'altres molt diferents, però igual d'importants. Segona prèvia que tenia preparada, no sé si algú vol fer un, i no ho dic, ho dic mig en broma però mig seriosament, un minut de silenci o vol plorar directament per l'enderrocament del Club Tenis al Forn, que jo sé que aquí hi havia grans
sí, però ja fa un any que ens hem hagut de buscar el juliol i ens vam haver de buscar un altre lloc per jugar a tenis després d'anar-hi cada dimarts durant molts anys, i no només jugar a tenis sinó menjar la millor carn a la brasa del Baix Llobregat, però ja era hora que hi haguessin tots els permisos, que puguin entrar les excavadores i que puguem començar a construir el que ha de ser el nou ministadi. No?
Les obres comencen i veuran quan s'acaben, que això és el que sempre passa quan estàs fent obres a casa, que és difícil que...
El 18 hem de jugar a mini, no?
Dins del termini previst, no?
No tinc la sensació de que a Núñez li agradi massa que el ministadi del costat del Camp Nou es derrueixi. No ho ha comentat, però no tinc la sensació.
Molt bé, tercera prèvia abans d'entrar en matèria.
Jo tenia un,
sí, perdó.
Tenia un dubte, que és que què passarà amb la carn a la brasa? És a dir, doncs el tenis no el salvem, això està clar, però la carn a la brasa...
Que la portin, no? Que la
hem hagut de buscar també alternatives.
Sí, però això és difícil. O sigui, quan un té una bona carn a la brasa, les alternatives no són evidents. No?
Exactament. Però vaja,
segur que en trobarem algú.
La costella a Catalunya la fem molt bé.
I si no, veniu demà al primer toc, que ja no són costelles, però ja hamburgueses, per la gent que vingui a l'estudi de RAC1 amb l'Aleix Pariser. No és el mateix, però ja ho acabarem de trobar. Tercera i última prèvia s'acaba de produir, com dic. Jo no sé si ho heu escoltat, sé que alguns de vosaltres no, per tant, ara poseu-vos els auriculars, perquè vull saber què en penseu en general d'aquest personatge, que a mi em té ja una mica fart, sense que li desitgi cap mal ni que tingui res en contra d'ell, però vull dir, cansa ja una mica el paperet de Paco Gémez. N'hem parlat molt aquests dies, per tant passaré molt per sobre perquè no em vull fer pesat, ja en l'enfrontament contra el Barça, però avui, com sabeu, visitava l'estadi de l'Espanyol, acabat guanyant el conjunt blanquiblau, després l'Edu Debat ja ens explicarà tot el que cal saber d'aquest partit, però atenció, Paco Gémez en roda de premsa.
Que seguimos encajando demasiados goles y casi es imposible de no irnos a segunda división. Es decir, lo que es un milagro es que estemos ahora mismo fuera, ¿no? Y entiendo que el club debe hacer algo, ¿no? El club yo creo que debería buscar a otro entrenador para estos últimos partidos, otro entrenador con otra filosofía, con otra manera de ver el fútbol, que fuese capaz de encontrar la fórmula para que el equipo no encajase tantos goles, ¿eh? Porque yo entiendo que no es un problema de mis jugadores, es un problema mío, y entiendo que hemos hecho mucho, ¿no? Es verdad que estar a esta altura fuera del descenso, sobre todo habiendo hecho una primera vuelta con 15 puntos, creo que es para estar contentos, ¿no? Pero creo que el club debería buscar algo porque así es imposible. Es decir, si seguimos encajando goles de la misma manera que seguimos encajando, es que nos obligamos a meter todos los partidos 3-4 goles para tener que ganar, y eso no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, entiendo que la responsabilidad es mía, asumo toda la culpa y toda la responsabilidad del nivel defensivo del equipo, y bueno, y seguiremos trabajando para intentar mejorarlo, porque a los chicos no se les puede reprochar absolutamente nada. Se han dejado el alma, se han dejado todo lo que tenían dentro, han intentado jugar el mejor fútbol que tienen, y yo les agradezco muchísimo que me den todo eso.
El club debería encontrar otro entrenador para estos últimos partidos. Claro, los periodistas, todos, pero sobre todo los de Madrid, en part 2, estaban flipando. Y le han repreguntado 70 vagadas. Y molta gracia no le ha fet.
Entiendo por lo que has dicho hace un momento que no te ves capaz de conseguir que tu equipo...
No mientas. No. Yo eso no lo he dicho. No. Pues están mintiendo. Cuidado con las interpretaciones. Yo no he dicho que no. Yo soy muy capaz de todo. Y doy mi opinión. No empecéis a decir cosas que yo no he dicho. Porque es que estoy harto ya de oír cosas que yo no digo. Yo he dicho lo que he dicho. No interpretéis mal las cosas, por favor. Solo os pido eso. Soy muy respetuoso con vosotros, os atiendo siempre que puedo, creo que es parte de mi trabajo, pero lo que no voy a permitir es que nadie ponga en mi boca algo que no he dicho.
O sea, sí que te ves capaz de conseguir...
Por supuesto que sí. Otra cosa es que dé mi opinión al respecto. Entonces no interpretéis nada. Si no tenéis que interpretar, solo tenéis que decir, poner lo que yo digo. Nada más. Por favor.
I després li han tornat a preguntar per una altra cosa i s'ha tornat a enfadar i ha tornat a dir que ell no havia dit això.
Literalment, ell no ha dit que no es veu capaç. Ha dit que l'haurien de buscar un altre entrenador que no encaixés tants gols, realment. Sí, porta 60 gols encaixats. Avui jugaven les dues pitjors defenses de la Lliga Cornellà. L'Espanyol en porta 54 d'encaixats i el Rayo 60. D'acord que el Madrid amb un sol partit n'hi va fotre 10 i el Barça amb dos partits n'hi ha fotut 11. I encara el Madrid ha de passar per Vallecas. Però el veig nerviós, sí. Està empatat a punts ja en zona de descens amb el Granada i el que hem vist avui a Cornellà està molt lluny de la intensitat i la pressió i les ganes que hi posen quan juguen contra, per exemple, el Barça, no?
Enteneu Paco Gémez o arriba un moment que el personatge s'ha menjat l'entrenador?
No sé, jo he entès que ha dit que el club hauria de buscar un altre entrenador.
Clar, sí.
No sé, el que jo he entès, home, sí. No sé si... No hi veig malament la interpretació que fa el periodista, però no és una qüestió d'interpretació, és que el que està dient és que...
Que en busquen un altre.
Està dient que el Rayo que busque otro entrenador, si busca otro entrenador, la conseqüència de que perquè ha de buscar un altre entrenador, o si no, no s'entén perquè ho diu, vaja, no... Jo sí que...
Perquè ell no canviarà la manera de jugar, perquè és un romàntic, és aquesta etiqueta que s'ha autopenjat ell mateix.
No sé, però jo sí que com el que deies, que a vegades el personatge, ho has comentat abans, que els personatges devoren, no?, l'entrenador, i sobretot passa amb les figures dels entrenadors, no? Aquests entrenadors devorats per imatges segurament més... venudes a les sales de premsa mediàticament que amb la realitat, no?
La meva única interpretació possible, teoria, és que ell ha volgut com fer-se la víctima o fer falsa modèstia o directament posar-se ell el primer de que ell és el culpable i se li ha anat de les mans d'una forma que després no ha pogut ni reconduir.
No, jo a mi que m'agrada Paco Gémez com a entrenador, crec que era millor fa un temps, crec que últimament és una mica estrany tot el que està fent, però a mi m'ha agradat sempre i crec que no és un producte de màrqueting, crec que és una persona que tenia les idees clares i que defensa un model que està molt bé per mi, però jo també crec que li està passant una cosa per mi, que és que està escoltant a les crítiques. Sí, Paco Gémez s'està escoltant a la gent que li fa tuits, diguem, que és la pitjor cosa que pot ser. O sigui, està mirant les mencions. I llavors està actuant en funció d'això. Llavors està totalment mediatitzat per les crítiques que rep. I llavors jo crec que s'està embogint, perquè jo quan heu posat el tall jo pensava que anava en broma. I realment no està fent broma, ha aguantat la resposta de 3 minuts. Està parlant totalment seriosament. Llavors jo penso que sí que té un problema, que és que s'ho ha pres seriosament tot això, diguem,
no? Però la manera com el descans del Rayo Barça de l'altre dia se'n va anar allà a Vallecas, que tenen els vestidors darrere de la porteria, aquella manera que anava al costat de l'àrbitre,
no era normal,
mirant-lo però sense mirar-lo, fent unes gesticulacions, sense veure que tenia una rampa, sí, una mena d'amenaça mafiosa cap a l'àrbitre, sense dir ni res, no fos cas que li ensenyés una groga o l'expulsés, i ara una cosa tot plegat esotèric.
Sí, per mi Paco Gémez tenia una cosa que el feia gran, que és que feia el que li donava la gana, és a dir, que tenia el seu model i perdia 5-1 o guanyava 2-1 o perdia 3-0 i ell seguia fent el que creia que havia de fer. Per mi hi ha un moment en què Paco Gémez comença a escoltar el soroll ambiental que hi ha, i a partir d'allà per mi la cosa ja degenera, i té raó el Xavi que, bueno, tu dius això del que va fer,
bueno, de Camille Sánchez,
però
sí.
Al final del partit també va fer unes declaracions molt estranyes sobre l'àrbitre, dient que no havia vist l'àrbitre i tot això, quan justament era un entrenador que havia declarat moltes vegades que ell no feia comentaris sobre les àrbitres.
Correcte. Tots els entrenadors que diuen que no parlen dels àrbitres al final n'acaben parlant.
Sí,
jo si algú crec és que evidentment no té màrqueting, no és un producte de màrqueting, i ell crec que utilitzi el màrqueting i molt menys, no? El que comulga amb una idea que, bueno, pues que com es fa simpàtica molt dintre del món mediàtic, i això li dona, bueno, pues un carisma, diguéssim, que amb el Rayo Vallecano, no, defensi una un model o un estil que no va ni amb l'afició ni amb, segurament amb els jugadors que té, i això i bueno, pues ho faci un any darrere any, això sí que contempla doncs moltes simpaties.
No. Jo de vegades crec que no toca ni quarts ni hores, i de vegades crec que és atrevit, valent i gairebé brillant.
Que hi ha entrenadors que van perdent, o sigui, que quan perden contra el Barça 7-0 ningú els diu res, diguem, no? I ho fan amb 9 defenses i 23 autobusos. Quan Paco Gémez perd 6-0 és un fracassat i és un, tot això, no?
Jo crec que és al revés, eh? Jo crec que amb això, vaja, no sé, quan perd Paco Gémez el que la gent diu
és
al revés, doncs, és un heroi, perquè el que fa és amb les seves idees, i en canvi quan qualsevol altre pensa de zero el que van és el destrossen, perquè diuen que si vens aquí a tancar-te, o sigui, que és absolutament
diferent. Depèn, sí, hi ha gent, diferent, hi ha gent que diu això i hi ha gent que diu el contrari.
5 minuts per 2 quarts, ja s'ho farà Paco Gémez, però volia saber la vostra opinió sobre el que acaba de passar a la sala de premsa de ben a prop d'aquí de Cornellà al Prat. 11:26. Senyor Roger Saperes, bona nit.
Bona nit, Dani.
Hem de parlar del futur. Després parlem del passat més recent i del present. Jo vull saber què en pensen també els tertulians al partit de l'Eibar de l'altre dia. Parlarem de Leo Messi, parlarem de Neymar, parlarem del Periscope, que no sé si us fa el pes o no us fa el pes, però abans, coses un punt més importants. El futur de l'equip, el futur a nivell esportiu. Avui estem explicant a RAC1 la planificació esportiva del Barça pels propers mesos. I volem començar, tu diràs, afegint-ne una de nova que no hem explicat al llarg de la tarda. Renovacions, i en concret el nom de Sergio Busquets.
Sí, és un dels temes que anem arrossegant en els darrers mesos, aquesta renovació de Sergio Busquets, mesos on hem escoltat el jugador dir coses com aquesta.
Eso es un tema del presidente que como he dicho siempre, espero que cumpla su palabra. Yo estoy muy tranquilo, sé lo que quiero y sé dónde quiero estar, que es aquí, y bueno, pues ojalá que se solucione todo.
Sobre aquesta conversa, la que sempre fa referència a Sergio Busquets, a RAC1 podem explicar una mica quina és la història d'aquesta conversa amb el president. El jugador va renovar el febrer de 2015. D'ençà d'aquella renovació, el jugador veu també com altres companys renoven o milloren el seu contracte i varia el seu lloc, el que ocupava l'escala salarial del primer equip. Davant aquesta inquietud del jugador, el president Josep Maria Bartomeu parla amb ell el 21 de novembre. La conversa es produeix a l'aeroport del Prat, concretament a la Jardinera, tornant de Madrid, on l'equip ha guanyat 0-4 aquell dia, recordaràs, el partidàs de l'equip al Santiago sí. Bernabéu. En aquell moment, en aquella conversa, en aquella jardinera, el president li promet al jugador una millora de contracte. El mes següent, al desembre, tornant també del Mundial de Clubs, Bartomeu i Busquets tornen a parlar i el president li referma el desig del club de millorar el seu contracte.
Després del Mundial de Clubs, eh?
Després d'haver guanyat ja també el Mundial de Clubs, segona conversa president-jugador. Busquets pren nota d'aquesta intenció del club, del president, però està esperant encara tancar això al club, l'exercici actual, abans de cometre cap operació com aquesta o la de Neymar. Ja hem explicat quina és la situació econòmica del Barça i de moment doncs no vol fer cap operació d'aquest tamany. A principis de febrer, Busquets va tornar a deixar clar que no està del tot tranquil.
Solo hay dos personas que me puedan cambiar la decisión de estar aquí, que una es mi mujer y a día de hoy pues es de aquí y es del Barça, pues la otra persona sería Guardiola. Está claro que le debo mucho y para mí pues trabajar con él otra vez sería un honor, pero él sabe que mi club es este, él también su club es este y sabe que lo mejor para mí y para el club es que esté aquí y no creo que me lo vaya a pedir.
El seu desig és quedar-se, però si Guardiola ho demanés, si la seva dona ho volgués, serien les úniques persones que farien que deixés el Barça. Avui Mundo Deportivo ha enxampat el seu representant a oficines, però Josep Maria Orovich no ha estat negociant avui la renovació de Busquets amb responsables de la parcel·la esportiva, sinó que ha estat amb fiscalistes per parlar de canvis fiscals recents. De moment, seguim sense data per aquesta reunió entre el club i el representant del jugador. Diguem que el jugador sap de les intencions del Barça per boca del president, però el que desitja és que algú li expliqui una mica més en què es traduirà aquestes intencions.
quin lloc ocuparà, què acabarà de cobrar, com a mínim que li diguin quines són les intencions del club i després ja ho tractin a l'estiu. Com et dic, de moment no hi ha data per a aquesta reunió i pel que sabem, si no es convoca aquesta setmana, que de moment no està prevista aquesta reunió, la propera, Josep Maria Orobitg, el seu representant, té assumptes fora de la ciutat i no serà a Barcelona. Per tant, de moment no tenim solució a la vista.
Cas Busquets, de moment, sense solució. La gran carpeta que haurà d'afrontar el Barça, però...
Quan dic que solució...
De moment,
no vol dir que hagi d'acabar malament, sinó aquesta reunió, la inquietud de Busquets perquè s'acabi...
Encara no està resolta.
La reunió, no tenim reunió a la vista.
Com tenim el tema Neymar?
Doncs és... La gran carpeta que ha d'afrontar també el Barça aquest estiu. Segons el club, el més important és el fet que el pare de Neymar ja els ha fet saber que el seu desig és seguir al Barça i no escoltar ofertes d'altres clubs, com ell mateix ha dit que estarien disposats a pagar la clàusula de rescisió del jugador. Internament el Barça ja ha començat a dissenyar aquesta operació que s'ha de tractar a partir del mes de maig. En tot cas, també totes les veus del club consultades per RAC1 estan convençudes que Neymar renovarà aquest estiu el seu contracte amb el Barça, però com deia també el seu pare, emplaça el club, en una entrevista que donava recentment al diari Ara, a parlar-ne a partir del mes de maig. Al marge d'aquestes renovacions, que són de les que més hem parlat, Dani, la de Sergio Busquets i també la de Neymar, dissabte Mundo Deportivo va explicar les intencions del club de renovar a Leo Messi fins al 2022 perquè continuï sent el referent de l'equip quan el Barça estreni el nou Camp Nou, renovació que abordarien també a partir de la propera temporada juntament amb dos casos més, els de Rakitic i Luis Suárez, a qui també se'ls podria retocar el seu contracte.
La informació que publicava el Fernando Polo, la informació que ara us explica tota aquesta que acabeu d'escoltar, la de Sergio Busquets i la de Neymar, el Roger Saperes. N'hi ha més que ara anirem analitzant, però primer m'aturo aquí, capítol renovacions, sobretot el de Busquets. No sé, el Santi, el Xavi, l'Ernest, si creuen que s'ha de patir per alguna cosa o simplement és que el club està esperant per resoldre aquesta proposta, que gairebé m'atreveixo a dir aquesta promesa que li va fer el president al futbolista.
Va renovar el febrer del 2015, per tant fa un any, com acaba de dir bé el Roger, i sí, home, ja arribaran a l'acord, que no es posi nerviós del Busquets, que estarà on li van prometre el nivell salarial del Piqué. No serà ara, no serà el mes que ve, bueno, serà quan comenci la temporada següent. Tranquil. Ni ell vol marxar, ni la seva dona vol que marxi, ni el Pep el reclamarà pel City. Declaracions que no em van agradar gaire, però que entenc que es posi nerviós si el club no rep a l'Orovic i tot plegat. I tot fa el seu curs. Tampoc seria estèticament comprensible que d'un any per l'altre, això ja ho vam fer Messi 4 o 5 vegades en 3 anys, no? Però que en menys d'un any renovéssim dues vegades Sergi Busquets. Ja estarà on ha de ser el nivell salarial del Piqué, que és el que li van prometre.
No us veig preocupats, ni al Santi ni a l'Ernest, tampoc.
No, sí, jo crec que només hi ha un punt en Busquets, que és que simplement hi ha una qüestió de temps, és a dir, que el Barça demana temps per resoldre la qüestió del patrocinador i ell, com deia el Xavi, doncs té més pressa, diguem, no? És una qüestió simplement de trobar-se els temps. No crec que haguem de patir. Sí que crec que en la qüestió de Busquets és més la qüestió de fons, el que ara apuntava el Xavi dels contractes que de fet no s'estan renovant. O sigui, li diem renovació una cosa que se'n diu revisió.
O ampliació. Sí,
revisió, ampliació, augment, el que vulguis. La renovació, la renovació efectivament apareix, però apareix com una extensió d'un o dos anys més sobre un contracte que encara li quedaven moltes vegades dos anys o el que sigui, no? Per a mi la qüestió a fons és com ho paguem, perquè clar, tothom vol que els jugadors renovin i estiguin ben pagats, etc., però al final hi ha un límit de caixa. I hi ha una qüestió no resolta, que és la del patrocinador, que no sabem, i que es va allargant, i que van passant els dies i les setmanes, i el rellotge fa tic-tac. I a banda de la qüestió de les samarretes, que ja hem comentat alguna vegada, que s'han d'imprimir, o estan a punt d'imprimir-se, o s'hauran d'imprimir a mitges sense patrocinador i imprimir després a sobre el patrocinador si és que hi és, etc., perquè està descartat que no hi hagi patrocinador. Més enllà d'això, o sigui, la qüestió del patrocinador influeix sobre aquestes renovacions, i n'hi ha moltes que estan a l'espera de que es tanqui això, perquè si no, senzillament no surten els números.
No sé, jo no veig
No veig problema, entenc les postures de tothom. Entenc també que el Barça ara el que s'ha de centrar no és en el terreny de les renovacions, s'ha de centrar en mirar de guanyar els màxims títols possibles i per totes bandes, ni pressions, ni problemes, ni res. Després, escolta, plantejar les coses com crec que estan plantejades i que crec, tinc la sensació de que estan ben plantejades. No, tampoc tinc la sensació de que el Barça tingui un problema econòmic per afrontar les renovacions. Crec que no té un problema econòmic per afrontar aquestes renovacions i que les afrontarà en el moment en què el millor moment per fer-ho.
És només una qüestió de timing.
Jo no tinc la sensació de que sigui de que hagi de ser ara. O sigui, per què ha de ser ara i no ho sé per què. Em sembla bé, en teoria, que el Barça es centri els jugadors, el club, tothom, en mirar d'acabar la temporada en el moment en què s'entra la recta final, en el moment en què s'entra la disputa dels títols, en el moment en què tothom ha d'estar més concentrat i quan més es juga. Quan més es juga, no entrar amb els mínims problemes possibles. Sempre hi ha i sempre hi haurà, això és inevitable, no? Però mirar de o no provocar-los o de resoldre els mínims possibles, no d'afegir.
Seguim amb el Roger Saperes, periodista multimèdia, capaç de fer ràdio i tele a la vegada. Sape, la Sònia explicava aquesta tarda quin escenari té en ment la direcció esportiva de cara a la propera temporada.
Sí. Perdona, sobre Neymar,
sí.
Diem alguna cosa?
Sí, si voleu, sí. A mi em cridava més l'atenció Busquets, però evidentment escolto
totes les opinions. Quan Luis Enrique, que mai es mulla i sempre ens queixem que no es mulla, ja fa un mes va dir, tengo la sensación, o la certeza, no sé quin verb va fer servir, que el Neymar continuarà aquí, quan al cap d'una setmana, amb una Mònica Marchante d'aquestes a peu de partit, Robert Fernández diu el mateix, quan el pare de Neymar diu el que diu, que és feliç i que... Jo estic tranquil, que deia aquell, amb la renovació de Neymar, em sembla que tot està més dat i beneït del que ens diuen, m'ho ensumo, no ho sé, i que quan s'acabi la temporada també i canviï l'any fiscal, per entendre'ns, es donarà a conèixer el nou acord entre Barça i el jugador.
Per això ni us preguntava, perquè entenc que m'imagino que tots més o menys esteu tranquils amb aquesta qüestió, seria bastant sorprenent.
Una altra prova és que la Caverna, que durant un mes va fer una campanya a començament d'any brutal perquè pensaven que sí, que se'l podien endur cap allà, i el Roberto Carlos i el Pedrerol i l'entorn de Florentino.
Roberto Carlos va dir que era una broma.
Sí, i la central Lechera feia molta pressió amb Neymar fent ensalivar la gent de Madrid, pensant que la tercera sí que el podrien dur cap allà, tot aquest suflé ha baixat tant que ja ni en parlen, perquè ja saben que continuarà aquí.
I nosaltres que ho celebrarem quan arribi el moment. Deia que la direcció esportiva de cara a la propera temporada, més enllà de renovacions, si no parlem ja de fitxatges, té un full de ruta que avui hem anat explicant a la sintonia de RAC1, saps?
Sí, pressupost per reforçar l'equip aquest estiu, 60 milions més el que es pugui ingressar per vendes de jugadors que siguin descartats i puguin tenir mercat. A dia d'avui, el que té en ment la direcció esportiva és reforçar l'equip amb dos jugadors, un davanter i un central, tenint clar que la inversió forta seria en el defensa. Sobre aquesta figura, que seria de pes perquè suposaria la inversió més gran, hi ha noms que ja han transcendit, cas de Marquinhos, de Laporte, de Stones, jugadors que estan a la llista del Barça, jugadors que interessen al club, cap d'ells especialment assequible, d'aquí que ja el club es plantegi que la inversió forta seria en aquesta posició, i a més el club sospiten o tenen gairebé la certesa que alguns d'aquests noms ja estan lligats, com per exemple el de Stones, el Barça tenen coll avall que acabarà jugant la propera temporada al Manchester City. És un jugador per qui s'han interessat segurament tots els grans d'Europa, i el Barça creuen que ja té lligat al seu destí. En aquesta posició, el club també compta que hi haurà sortides. Entenen que Bartra marxarà, veient quina és la seva situació actual i el seu protagonisme, tot i que el Barça es vol assegurar una opció de recompra en la seva venda, i no descarten que un altre central, en aquest cas Vermaelen, també opti per buscar-se un equip, veient que tampoc té molt protagonisme amb Luis Enrique. Pel que fa al davanter, el Barça, diguem, no busca un crac consagrat, una primera espasa, un Dybala de torn, un Griezmann, sinó que més aviat busca un jove amb projecció que no sigui especialment car i que pugui conviure també, això és un factor important, el fet de tenir al davant l'ombra de Messi, Suárez i Neymar i els minuts que tenen i els que deixen per la resta de davanters. Un jugador que encaixaria en aquest perfil seria el de Dembélé, el jugador que ahir ens explicava el Costa, jugador aquí de moment només estan seguint però es considera interessant, de fet l'han vist en més d'una ocasió. Un altre davanter d'aquest estil que també agrada al Barça, que també estan seguint, és Domenico Berardi, davanter del Sassuolo, de 21 anys, que en les últimes 3 temporades ha fet 11, 16 i 15 gols, en l'actual en porta 6, seria un jugador d'aquest perfil, i cal veure també, evidentment, com afecta el desig de portar un davanter al futur, per exemple, de Munir, tenint en compte el bon final de temporada que està fent el de Sandro, no, ja, que seria l'altre jugador, sembla més evident que serà fora del club a partir de l'estiu.
No veig el nom de Nolito, per enlloc,
no,
aquí.
No, ara t'anava a dir que en aquesta planificació hi apareixen dos noms que també han sonat molt, han generat mil debats i dels quals ho sabem tot pràcticament perquè els hem analitzat del dret i del revés, els de Pogba i el de Nolito. El primer entén el Barça que és massa car i no és la seva prioritat reforçar el mig del camp amb un jugador que tindria un preu de mercat d'uns 100 milions d'euros, mentre que pel que fa a Nolito el club entenen que hi ha jugadors amb una millor relació qualitat-preu que no pas Nolito. Ja vam passar tot el mercat d'hivern debatent si era un jugador que valia o no 18 milions d'euros amb gairebé 30 anys.
Sí, al final vam arribar a la conclusió, la majoria, que segurament no. Al marge d'això hem de tenir en compte altres posicions i altres noms.
Sí, per exemple, en defensa, Adriano, aquesta setmana ha de comunicar si té intenció de quedar-se. Sembla que la intenció del brasiler sí que és seguir i tenir garantit el sou de l'any vinent. Tot i això, si s'acaba produint aquesta renovació i el club rep alguna oferta per ell aquest estiu, l'estudiarà. Si el club finalment en rep i n'acaba acceptant alguna i Adriano surt del Barça i marxa aquest estiu, haurem d'estar atents al Villarreal perquè Robert Fernández ha estat al Madrigal en més d'una ocasió aquesta temporada i li agrada força un jugador, al lateral esquerre, Adrián Marín, un jugador de 19 anys que està a cavall entre el filial i el primer equip, ha jugat tot just 7 partits com a titular amb el primer equip, l'últim contra les Palmes aquest dissabte. En tot cas, seria una aposta de futur i un jugador que podria donar minuts de descans a Jordi Alba, però és un jugador que Robert Fernández té en molt bona consideració, Adrián Marín, per tant, un nom que haurem de subratllar. Pel que fa, encara en defensa, tenim el nom també de Dani Alves, esportivament
un clàssic.
Luis Enrique està satisfet amb el seu rendiment, té un any més encara de contracte, però també passa com Adriano, el club no es tanca a escoltar alguna oferta interessant que pogués arribar per ell, per tant gairebé anem repetint. El cas de Dani Alves és un cas que també s'està convertint una mica en el dia de la marmota. Sí. Pel que fa al mig del camp, també encara dos noms, Denis Suárez, el club té una opció de recompra, recordem, de 3 milions i la farà efectiva, tot i que amb ell Luis Enrique tindrà ja 6 interiors a la plantilla. De moment, però, com et dic, el club es planteja repescar-lo i també, si sorgís alguna oportunitat, el club la podria estudiar, tot i que és un jugador que és del gust de Luis Enrique, que se'l repesca perquè es considera que ha fet un pas endavant, que està jugant bé i que per 3 milions és una opció interessant per tenir-la a la plantilla. I hi ha un altre nom, un altre jugador que ha estat cedit, que és el cas d'Alen Halilovic.
T'ha sortit un asturià abans perquè estàs pensant en l'Sporting.
En l'Sporting i en el tècnic del Barça, que també és asturià. El cas de Halilovic, el club creuen que encara està massa verd per tornar a incorporar-se al primer equip, de manera que se li buscaria una nova sessió, de nou a l'Sporting de Gijón, o bé a un altre equip.
Demà el Raül Llimós, per cert, explicarà també encara algun detall més sobre plans de futur del Barça, en aquest cas del planter, amb els masovers al primer toc. I ara de seguida ampliarem el cas Dembélé, perquè ahir en parlava el Costa i hem parlat amb l'entorn del futbolista. Però abans ha dit moltes coses al SAPE, vaig intentar resumir-les. La més important, o la principal, a banda del tema renovacions, que ja hem explicat, és la que us preguntem avui als oients del Tu Diràs Twitter, Tu Diràs RACU, pàgina oficial del Tu Diràs al Facebook, si voleu Instagram, Tu Diràs RACU, i on vulgueu, tudiras@racu.net, al correu electrònic. El Barça vol fitxar un central i un davanter, i la prioritat, com a mínim econòmica, serà el central. És a dir, la pasta, parlant en plata, se la gastaran, mai millor dit, se la gastaran amb el central. El davanter, no vull dir que serà low cost, perquè sembla que soni despectiu, però vaja, serà un davanter que sàpiga que el seu lloc és darrere del trident i no serà un primer espasa mundial, com és evident. No? El Barça no fitxarà Griezmann si és que algú li hagués agradat, que suposo que a tots, perquè és molt bon jugador. Per una banda, relacionat amb el central, el Barça entén que Bartra segurament sortirà, vol una opció de recompra, però entén que ja no jugarà el Barça l'any que ve, i creu que Vermaelen possiblement també demani una sortida. Aneu esborrant de la llista els noms de Pogba i Nolito, afegiu, o si voleu, tingueu present que Adrián Marín és un lateral esquerre que agrada a Robert, el jugador del Villarreal, i en principi dels repescats, Denis Suárez sí, Halilovic encara no. Aquest seria el resum que jo vull saber, com analitzen el Santi, el Xavi i l'Ernest, amb què estan d'acord, amb què no. Avui us demanem precisament això, eh? Si esteu d'acord amb que el Barça s'ha de gastar diners principalment en un central i després en un davanter, i quins noms us venen al cap o voldríeu proposar?
Bé, el central, ha sortit un nom que no hem dit, que és Mascherano, no? Que potser el seu zènit, que continuarà el Barça, tothom tranquil, però que el seu zènit futbolístic ja sembla que ha passat, i que cada any ho dona tot, però segurament amb menys fiabilitat que l'any anterior. Per tant, és un tema que un dels dos titulars del dret de la defensa, que són Piqué i Mascherano, n'hi ha un que també està en vores baixes, o en vores no tan altes com havia estat, i sempre sembla que pot anar a menys. Per tant, és evident que cal reforçar aquesta zona si surt un dels cinc que tenim ara. El que busca el Barça, pel que tinc entès, és una Vidal. És un lateral esquerre que pugui jugar de central esquerrà o un central esquerrà que pugui jugar de lateral esquerra. Per tant, Stones, encara que se'n vagi al City, no és el tema perquè, per exemple, l'Everton juga molts partits de lateral dret i no de central. El mercat, no sé, el Robert se'l coneix molt, el Roger quasi tant com el Robert, i veurem què ens porten. No crec que sigui un jugador de 19 anys, serà algú més contrastat. A més, com bé dieu, d'aquests 60 milions per invertir en fitxatges la temporada que ve, en bona part, i amb això també estic d'acord, seran més pel defensa, per dir-ho així, que pel davanter. No es fitxarà ningú al mig del camp, es recupera, sí, Denis Suárez, i també coincideixo que Halilovic, si l'Sporting es queda primera, pot continuar amb l'Sporting, on Abelardo i ell estan molt contents de Gijón, però si l'Sporting baixés, que espero que no, potser caldria reformular la sessió amb un altre equip de primera.
Ara, si no s'ha escrit encara sobre el tema dels centrals del Barça, es podria escriure un llibre de fitxatges i de... No sé, potser sóc jo l'únic que...
Jo crec que en tenim bons. Jo crec que en tenim cinc de bons, ara. Passa que si n'hi ha un que marxa i un altre que se fa gran i hem d'anar repensant un gran titular que faci tant temps amb...
Però si marxa serà perquè no és del tot vàlid per nosaltres.
No, perquè en juguen dos cada partit. I en tens cinc... i no es lesiona ningú, clar, l'any que se'n lesionen dos, pateixes, l'any que se'n lesionen tres, vas de puto cul. Mira el Bayern de Munic, que amb el Pep vas broncant el central jove per demostrar a tothom que no té més centrals i que juga amb el que té, no? És un problema. Ara en tenim cinc que estan bé de salut. Hem recuperat a Vermaelen, Bartra està en forma, Matías està en forma, Mascherano i Piqué, que toquem fusta, que no es lesionin, no? Per tant, no és que tingueu, insisteixo, jo crec que busquem més un lateral esquerre, que estem patint molt pels dos laterals i el lateral esquerre no és el que era, que cap al central.
Com ho veieu, senyors?
No, jo em creia que el central estava resolt, en teníem cinc, i Vermaelen ja afrontava aquest any ja amb garanties, i hi havia Bartra, hi havia Mathieu, etc., i a banda dels dos titulars. Aquí es produirà la paradoxa que Bartra... quan vagi al mercat, el Barça en demanarà uns 12 milions d'euros, 10 milions d'euros, 13 milions d'euros, no? És un preu altíssim, és a dir, que es pot acabar donant la paradoxa que el mercat el valori amb un preu que el Barça no està disposat a valorar, no? Això i la posició de lateral esquerra que dèieu ara d'aquest fitxatge, bueno, jo segueixo pensant que així com a la davantera és molt difícil, hi ha hagut alguna experiència com d'Olofeu, etc., però ja entenc que això va ser fallit, però en posicions com el central, com el lateral esquerre, etc., jo crec que el Barça podria apurar més les opcions de mirar cap endins. O sigui, jo crec que segueixo veient des de fa temps una...
Bueno, però amb Munir o amb algú més?
Munir no dic que les posicions de davant, dic que les posicions De darrere.
Ah, el darrere.
De darrere, bueno, jo crec que el Barça podria apurar les opcions de mirar...
Has tingut Grimaldo i...
De mirar cap endins.
El lateral esquerre i res.
Sí, sí, sí. Bueno, res, perquè ho has decidit tu.
Sí. I centrals, Bartra, ara ho deies, no?
Sí, sí, bueno, doncs això. Vull dir que s'acabarà produint la paradoxa que traurem uns diners d'algú que el mercat sí que valora, però que nosaltres llavors anirem a pagar això o fins i tot més, diguem, no? Llavors, bueno, jo sí, el Barça bé ha millorat i comença a guanyar partits, però al final la funció del Barça bé és no en totes les posicions, és veritat, però algunes posicions hauríem de començar a exigir que nodreixi una mica més el primer equip. I no sé si és un problema del Barça bé o del primer equip que no confia en el Barça bé, o totes dues coses.
Sí, jo crec que el Saperas ho ha clavat, pràcticament, el que ha comentat. Jo crec que hi ha dubtes, no? Estic d'acord en que una de les dubtes segurament seria Mascherano, en el sentit del paper que ha de fer en el futur i el paper que ell mateix, no? Estem davant de la possibilitat, a lo millor, d'un últim... bon traspàs, o tenir en compte que és un jugador que funciona molt bé. Però, per exemple, el tema del Barça ha funcionat bé amb 5 centrals. Ha estat una aposta de Luis Enrique molt potenta, perquè 5 centrals són molts. No? Però ha funcionat bé, ha anat bé, aquests 5 centrals. Jo crec que renunciar a això seria complicat. És cert que aquests 5 centrals tenen un punt de trampa, que és que Mascherano és un substitut de Busquets, el qual pots dir, són 4 i mig.
I Matías, un substitut d'Alba.
No seria ben bé. Jo, darrere, jo fitxaria Alba. No em dubtaria.
Barato, també?
Sí.
Si tens pressupost.
Bueno, no va de pagar.
És el monopoli. No va de pagar.
Jo entenc que és el Barça. Jo fitxaria Alba. Crec que és que dona la solució de central i de lateral esquerrà, i crec que és un jugador que marca diferències on està, i en el Barça jo crec que marca diferències. Entre altres coses, tinc la sensació de que retrobaríem a Vidal, d'alguna manera. Davant jo crec que hi ha algun dubte. S'ha de fitxar un extrem o un davanter centre? O sigui, es busca un Neymar o es busca un Suárez? Es busca algú que pugui treure minuts, diguéssim, a Neymar o a Suárez?
O als dos?
Bueno, als dos és més complicat, però diguéssim, jo crec que aquí el dubte és aquest. Si és més de perfil o de característiques, més de nou, o perfil o característiques, més, diguéssim, de jugador de banda, perquè... Messi no té substitut, no. O sigui, això no és substituïble. Aleshores, si és per d'alguna forma buscar el que senti a Neymar durant un temps, no, perquè això és evident que el trident és el que, o que pugui treure-li minuts a Luis Suárez.
Aquest Dembélé, del que ara en parlarem, perdona Costa, molt ràpid, pot jugar de Neymar i de Suárez, teòricament.
És més Neymar Messi posicionalment que Suárez. Clar. El que passa últimament, el Rennes està jugant algun partit també de segon punt. En principi és un davanter universal, que el pots adaptar a tot, però jo crec que un nou no és. És a dir, és un jugador millor en l'un contra un a la banda, més semblant a un extrem que un nou.
No, però a mi només un matís, que no és per treure minuts, és en cas que es lesionin. Perquè els canvis estan prohibits. O sigui, els tres de davant, després de Noeta, no hi ha més canvis a Messi, i aquesta temporada no hi ha canvis ni a Neymar ni a Suárez.
5 targetes grogues.
No hi ha un descans tàctic o físic o...
La Copa sí,
és veritat.
No, la Copa sí. La Piedra.
Copa sí, però vull dir que Lliga i Champions no hi és, no?
L'altre dia mirava...
Una altra cosa és que és veritat.
Lliga, per exemple, si el Barça, que no és el cas ara en aquest moment i no s'ha de dir, però si el Barça, no, els darrers tres partits, no, té la Lliga guanyada, doncs aquí sí que és el moment de fer les
rotacions. L'any passat va jugar amb Sí, sí.
Clar, de fer aquesta rotació i de, sí, sí, i de posar el jugador i de donar els meus. I quan,
sí, quan refereixo
a treure minuts,
això...
no és treure minuts, és, diguéssim, a poder donar descans o fer rotacions en els moments en què la temporada es fa, que és el gener, amb el moment de la Copa, a partits de Lliga que segurament estan més o menys, no?, al Camp Nou, alguns partits de Lliga al Camp Nou, quan més o menys les competicions estan...
No, però llavors, si és aquesta funció, d'acord, però si és aquesta funció, realment podria ser gent del Barça B sense cap problema, justament aquests minuts. Una altra cosa és que es lesionessin, i haguessin de jugar minuts importants de Champions, de Lliga...
Bueno, sense cap problema, jo crec que no. Jo crec que el que... Bueno, depèn de qui, o sigui, hi ha que veure. O sigui, això no són dos peus. O sigui, això és el futbol... La qualitat d'un jugador enfront de l'altre és molt important, i en el Barça és moltíssim més important que en qualsevol altre equip, com va dir fa poc Arda Turan en una entrevista que ho va deixar molt clar, una cosa és el món i altra cosa és el Barça, no?
Però és veritat que per jugar amb la Lliga ja guanyada, no?, segurament, i celebrant el títol, no sé si cal fitxar un davanter. Ara sí que l'has de tenir per que pugui passar el que pugui passar. Jo repeteixo, igual estic molt pesat amb això, jo tinc la sensació que aquesta... O sigui, el nom a Vidal, jo el porto escoltant fa 3 estius. Hem de trobar el substitut de Vidal. I teòricament era Mathieu, un tio que jugui de lateral esquerre i central. Ara, o sigui, tinc la percepció que estem encara amb Piqué, Mascherano i Puyol, diguéssim, des de fa 10 anys, i estem aquí esperant a veure qui serà l'altre central...
Jo no veig problema, francament, Dani. Jo crec que tenim 5 bons centrals.
Home, per mi és un problema que tu has fitxat Vermaelen i ara estàs dient que creus que aquest any que era el bo se n'anirà.
No, jo no ho he dit, això.
No, dic el Barça, dic. Bueno. Dic, el Barça ha fitxat Vermaelen i el Barça creu que aquest any que és el bo se n'anirà, i el Barça apostava per Bartra i també li buscarà sortida.
És que no poden jugar, insisteixo.
El Barça, per ser justos, no ha apostat mai per Bartra. Sí, amb justos.
Si porta 100 partits amb el Barça.
El Barça, sí, però dic que se'l cregui com un central més o menys titular, això no ha passat, amb cap entrenador.
Jo el que dic és que... Alguna cosa serà.
Però llavors no diguem que aposta.
Sí. Però ha jugat 100 partits. No és que no l'haguem vist.
La frase que diu el Xavi...
Que no diguem que aposta perquè no aposta.
Que jo signo, i em sembla genial, que és Mascherano, sempre ho dona tot, però has vingut a dir que cada vegada li queda menys per donar. Com la solucionem?
És que el problema és que Mascherano, baixant cada any, que estic d'acord, no hi ha molts jugadors al panorama que tinguin un perfil com el de Mascherano, que és un central...
Que no és que més central.
No és central, no és central, però quadra perfectament amb la parella que més clavé amb Piqué. Piqué és un tio que té totes les virtuts menys la velocitat, i el que necessites és un tio que no sigui coix traient la pilota. És a dir, la gràcia de Mascherano respecte a Mathieu és que a Mascherano li dones una pilota i sap què fer-ne. No és una meravella, però sap què fer-ne, que per això era migcampista. I a sobre és ràpid, és contundent quan s'ha d'anar a la correcció, que quan parleu de Vidal, en el fons el que parlem és d'un central corrector que venia de ser lateral. El nom que...
Com
que...
Sí.
Sí,
però és que va dir que Mathieu era això el que buscàvem.
Sí, no?
Jo crec que no ha donat un mal rendiment,
Mathieu.
No, però ara estem buscant un altre substitut de Vidal.
Pel que li demanen, ho fa bé. És a dir, l'altre dia, per exemple, va jugar al camp del Rayo de lateral, perquè l'extrem dret del Rayo era un animal, el bebè, i ho va fer de conya. I els dies que ha jugat de central últimament, ho ha fet molt bé. Ara no li donis una pilota perquè és un perill públic. I en això a Vidal no és que fos molt millor que ell. El que passa, jo crec que va aprendre més del que ha pres Mathieu.
Sí, aquí hi ha una cosa que és clara. Sí, el Barça es planteja, com tothom sap i es reconeix, diguéssim, d'alguna forma, el fitxatge d'un central i la inversió estarà més al central que a un altre lloc. El paper de Mascherano no serà el mateix.
No, clar. Home, si tu fitxes un central titular, Mascherano no perdrà paper, evidentment.
O sigui, el gran dubte que produeix darrere és si es fitxa un central no tipus Mathieu Vermaelen, que en aquest moment són, jo crec, que segones opcions.
Correcte.
Mascherano és primera opció.
Però, Santi,
la primera opció és Mascherano. Si tu fitxes a un central de primera opció, la pregunta és, molt bé, i amb Mascherano què passa?
Jo el que dic és que jo sento parlar de jugadors com Laporte, que em sembla un central excel·lent, i a més molt jove, i per tant, si fos una inversió forta està bé.
Però no és el Vidal.
No, És que no, jo un eix de la defensa amb Piqué i amb Laporte, que els dos per separat em semblen collonuts, no el veig. Per tant, trobar aquesta peça que t'encaixi, perquè per mi Piqué és indiscutible, és a dir, Piqué és tan bo que jo crec que justifica que li busquis un central que sigui específic per encaixar
amb ell.
Ara, parlava el Roger del nano del Villarreal, que pot jugar de central, de lateral, jo crec que aquesta peça ja la tens. Aquí estic d'acord amb el Xavi, jo crec que per situacions puntuals en què necessitis un central que et pugui jugar de lateral, ja tens Mathieu, que jo aquest sí que el mantindria a la plantilla. Però parlant del central, jo no entenc que estiguis buscant 10 anys un central i portis Vermaelen, que no pot jugar amb Piqué, perquè soc més ràpid jo que ells dos. Llavors, aquestes són les coses que jo no entenc. Després, si t'has de gastar la pasta, jo no crec que vulgui sortir, perquè acaba de renovar. Però si em posessin a la Val davant, jo aquí em gastaria la pasta, estic d'acord amb el Santi.
Doncs a veure si el Barça se l'ha gastat. 12 en punt, moltes més preguntes a fer a la taula, de seguida hi anem, i moltes més preguntes també a fer als Saperes i al Costa. Per exemple, qui és aquest Dembélé?
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
Nolita Market en Nueva York, Broadway Market en Londres y ahora el Renault Market by Renault Barcelona Cornellá. Coches nuevos y seminuevos en stock, a precios únicos y con financiación excepcional. Además, podrás probar el nuevo Renault Megane y el Renault Kadjar. Ven de Market a celebrar la apertura de nuestras nuevas instalaciones. Solo del 9 al 12 de marzo, calle Tirso de Molina 1, junto al centro comercial Esplau.
Soy David Guapo, que ya sé lo que estáis pensando. Lo de Guapo vale, pero David no te pega.
David Guapo actuarà a l'Anna Clau el 12 de març. Si ja tens invitació, felicitats. I si no la tens, ho sentim molt, perquè ja han volat. Però no pateixis, perquè estem muntant un altre show que t'agradarà. Seguirem informant. Anna Clau, Feel the Quack Experience.
A l'Eixample s'amaga el llibre més buscat. El Zohar de Barcelona. El llibre secret de la càbala que persegueixen els nazis. El Zohar de Barcelona, de Xavier Hernández Cardona. Capital Books.
Sala Davant Tango. Que no pari la festa. Tango. Si t'agrada ballar amb música en directe, vine a Tango a partir de les 6 de la tarda. Els diumenges, dimecres i dijous, balla amb l'Orquestra Millennium. I els divendres i dissabtes amb l'Orquestra La Xata. Tango. La sala de ball amb més marxa de Barcelona. Al carrer Diputació 94, metro línia 1, Rocafort.
Porteu RAC1 a la butxaca amb l'aplicació gratuïta per dispositius Apple i Android. RAC1. Tots som 1.
El 2015 la gamma Renault de vehicles comercials ha estat líder de vendes i en aquests casos el que és normal és donar-ne les gràcies. Gràcies. Però esclar, veient les condicions financeres que oferim, per mi, també potser ens podem permetre dir de res, no? Gamma Renault de vehicles comercials, el motor del teu èxit.
Conéctate a l'anglès con la Vanguardia.
Comença el nou curs online Baugan Classroom, avalat per més de 65.000 alumnes.
Aprende inglés cuando tú quieras y de la manera más cómoda, flexible y eficaz.
Curs online de tot un any per només 199 euros a lavanguardiaidiomas.com. Entra i prova el gratis una setmana només amb la Vanguardia.
Sents que la família, la casa, el cotxe estan protegits? Amb les assegurances a CaixaBank i l'alarma de Securitas Direct estaràs totalment protegit. I a més, si ho contractes abans del 16 d'abril, podràs aconseguir fins a 1.000 euros en una targeta regal. Promoció limitada a 40.000 unitats. CaixaBank. Tu ets l'estrella.
Per fi aquells quilos de més et faran feliç. No et perdis els quilos per euros de MediaMarkt. Estalvia't un euro per cada quilo del teu electrodomèstic nou i dos per cada quilo del teu televisor vell. Més quilos per euros a la teva botiga i a MediaMarkt.es.
Mundo Deportivo t'ofereix unes Smart Glasses 3D Iris perquè gaudeixis de la realitat virtual i disfrutis d'una experiència única. Transforma el teu smartphone en un dispositiu de realitat virtual 3D en un segon. Aconsegueix les teves Smart Glasses 3D Iris per només 39 euros amb 99. La cartilla, aquest cap de setmana, només amb Mundo Deportivo.
Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora ha estat...
4, 5, 9, 12, 18, 24 i 31. Reintegrament al 2.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.